Radio Astel.
Dimarts necessitem obrir els espais de ciència, ja sabeu, amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal? Com
molt
estàs?
Molt bé, Mercè.
Molt bona tarda.
Igualment.
Què t'haig de dir? Perquè, a veure...
Digui.
Jo et dic, abans de Joan Anton estàvem escoltant a la Sandra i dic, Joan Anton, dic que et podré preguntar pel meteorit. Que s'ha vist.
I jo què t'he dit? T'he dit, no em diguis meteorit.
No em diguis meteorit.
N'has de dir el bòlid.
És
un objecte que va entrar a l'atmosfera. Se suposa que és d'origen cometari, vol dir que és un fragment d'un cometa. Jo les primeres dades que vaig llegir, quan ho vaig buscar i que són els investigadors que s'hi van posar, són de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, perquè és un objecte que es calcula que va entrar més o menys per sobre d'Extremadura. En aquell moment és quan va fer contacte amb l'atmosfera. I va continuar el seu camí passant per Extremadura, Portugal i finalment anant sobre l'oceà Atlàntic on durant aquest camí va patir diverses explosions, que era com fragmentació d'aquest objecte, que es podien veure i finalment hi havia el dubte de si aquest objecte, anomenat bòlid, ara t'explicaré les diferències, si aquest objecte hauria pogut tocar terra, és a dir, hauria pogut caure a l'oceà fragments. Mira, nosaltres anomenem meteorit a qualsevol fragment que toqui terra. Si no toques terra, no ets un meteorit. Per tant, per ser un meteorit has de sobreviure a l'entrada a l'atmosfera, baixar i tocar terra. Llavors et direm meteorit. Però si no, ets altres coses. I aquestes altres coses són diverses. Mira, utilitzem una paraula molt genèrica que és meteoroide. Meteoroide és qualsevol objecte que entra a l'atmosfera de la Terra i que és més petit que un asteroide. Diguem, asteroide ho guardem pels objectes més grossos, a partir d'uns quants metres. No? Això ja seria un asteroide.
Entesos.
Si no, és un meteoroide. I quan entren a l'atmosfera poden passar diverses coses en funció de com de gros és aquell objecte. Pot pensar que sigui molt peque, molt, molt, molt petit, faci un flash de llum, diguis, tanquis els ulls i demanis un desig.
Sí.
Doncs això és una fugissera, és un estel fugaç. En diem un meteor o un estel fugaç.
Val.
O pot passar que sigui una bola de foc, que no és foc, un bòlid, com aquest, que ja són objectes una mica més grossos, que sobreviuen bastant a aquesta entrada a l'atmosfera, que es tornen incandescents i ens donen aquest flash de llum tan intens, però que el traç és molt allargat. No? Són molt allargats i molt intensos. Aquests són els que anomenem bòlid, que normalment acostumen a fragmentar-se. Són objectes grossos que, diríem, es cremen, no és exactament cremar, però en podríem assimilar a cremar, i es fragmenten i donen aquests flashos de llum tan tremendos. De tant en tant, algun d'aquests fragments toca a terra. Aquell fragment és un meteorit.
Val. Jo t'ho anava preguntar, clar, les diferències entre meteorit i bòlid seria només del fet, diguéssim...
Només el trosset que toqui terra serà un meteorit.
És meteorit.
I se'n poden generar més d'un. És a dir, un bòlid pot acabar generant més d'un meteorit en funció de com es fragmenti, amb molts de trossos, si alguns d'ells sobreviuen, no s'acaben d'incinerar del tot a l'atmosfera i toquen terra, en independència de si són minúsculs o són pedretes, allò és un meteorit.
Clar, i aquella frase feta, Joan Anton, que tu t'ho deuen haver dit bastant, és que, no?, que vaig de... Bueno, que tu dius dir que vaig de bòlid.
Sí, però i d'on ve això? Vols dir que ve d'aquí?
No ho sé. Mira, li preguntarem al Virgili.
Ah, no ho sé.
És de conduir, diu.
Ah, de conduir, ja pot ser. És que
Ferran.
No sé d'on ve. Ja pot ser,
pensar.
De conduir.
Bueno, escolta, cap on ens portes avui? Parlant de conduir, cap on viatgem?
Al temps.
Sí?
En el temps viatjarem.
Va, hi anem?
Vinga.
Anem-hi. Preferia.
Ah, sí?
Buf. Molt. La primera, eh?
Pues un dia... Sí, segur que l'he vist, però no sé si la sé distingir primera o segona.
Sí, home, el Retorn al Futur és la primera, que és el Martin McFly, que viatja al passat. Bueno, vale. Un passat... A veure, la tercera sí que viatja a
sí,
un passat,
correcte.
No? Que se'n va, doncs, diguéssim, a... Bueno, a una, quina època? A l'oest. A l'oest, clar. I la segona, viatja cap al futur.
Vale, no l'estic molt presents, eh? No, però ho sento, present. Ho sento. No, mira, la meva memòria és horrible.
No, bueno, no passa
és
res.
Probable que les hagi vistes, però no, en aquest moment no l'estic molt present.
Escolti, però avui sí que viatjarem. És que hem començat el programa i jo plantejava aquesta pregunta. Vosaltres creieu que és possible viatjar en el temps?
I què?
I la Harke aquí m'ha fet una exposició, saps? Una argumentació personal, però no m'ha arribat a contestar. La Coro Mines m'ha dit, bueno, potser sí... O potser no, o sigui que tampoc m'han arribat a contestar.
Oh, què dius?
Llavors jo t'ho pregunto tu, Joan sí, Antonio.
Resposta,
què?
Sí.
Sí?
Constantment. La vida és un viatge en el temps. Ara tu, jo, la Vanessa, tots els oients, estem viatjant en el temps. Estem anant cap al futur. Fixa't, tu pots estar immòbil en un lloc, en una ubicació. Tu ara dius, jo estaré quieto aquí a la cantonada de no sé on, no? Però tot i això no pots estar quiet en el temps. No pots parar el temps. El temps sempre transcorre cap endavant, de manera que tu viatges en el temps. I a quina velocitat viatges? Doncs mira, la velocitat és molt senzilla. Viatges a un segon per cada segon de temps que passa. Te'n vas un segon al futur per cada segon de temps que passa. O un minut al futur per cada minut que passa. Ah? Per tant, la vida és viatjar en el temps. Qui ho hagués dit? I és així de fantàstic. Per tant, ja saps la resposta. Si mai algú et pregunta, és possible viatjar al temps?
Sí.
Sí. No només és possible, és el que estem fent constantment. Viatjar cap al futur, a una velocitat constant d'un segon per cada segon que passa.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment just abans de començar.
Quines músiques.
Sí, que estaves pensant, ara t'he vist
com... Les músiques, que m'encanta la música en general, i quan... En fi, és igual.
San José, futur incert. Clar, et queda clar, doncs, que el sol fet de viure, Joan Anton, ja és un viatge.
Som viatgers en el temps. Tu i jo?
Sí.
I la Vanessa? Som...
La Vanessa sempre,
Sí.
Amb nosaltres.
Som viatgers en el temps.
Clar. Val, però és possible viatjar cap al futur. Ara em posaré una mica...
Va, anem a complicar-ho.
Més de pressa que
el
pas del temps.
Aquí està la pregunta, ara està ben formulada, Mercè. Perquè si només es pregunta, és possible viatjar al futur? Ja hem vist, sí, ja hem vist. Ara la qüestió és, podem anar més de pressa cap al futur, que un segon per cada segon que passa? I aquí haurem de recuperar la física. Aquesta no s'estudia tant a l'institut, ja s'estudia a la carrera, però ho farem molt senzill.
Si us plau, a veure.
És la relativitat d'Einstein. Sabem que el genial Einstein va parir dos grans teories a començar del segle XX. Una n'anomenem la relativitat especial i l'altra és la relativitat general, que ara explicarem molt de pressa quan anem a mirar això del temps. Estan les dues molt relacionades i veuràs que totes dues teories, que no només són teories... teòriques, allò escrites, no?, en un paper, sinó que les utilitzem, les emprem constantment i, per tant, estan més que demostrades, ens ensenyaran que la resposta torna a ser sí. És possible viatjar cap al futur més de pressa que el que ara estàvem dient. Gravity is working against me.
Què hem de fer, Vera?
A veure, si vols ja ho diu la cançó, parlem de la gravetat.
Si us plau.
Parlem de la gravetat i del viatge en el temps. Sí, mira,
I em permets dir una cosa, Joan Anton?
Sí, digues.
És que, mira, sí, ho hem de dir. Mestre Virgili, que ja saps que ens escolta,
ara
s'enfadarà perquè ho dius. Això sempre em posa, m'escriu i em diu, no ho diguis en antena,
Vale.
Però jo crec que és interessant, no,
què
Vanessa?
Diu?
Clar, ens hem preguntat allò d'anar de bòlit. No? D'on tu deies, d'on prové. Doncs, anar de bòlit s'escriu, mestre Virgili, amb T final i no té cap relació amb el bòlit amb D final.
Molt bé.
Diu, el bòlit, el que explica en Joan Anton, i l'automòbil, és l'automòbil molt veloç, comenta. I el bòlit amb T, diu, és un joc infantil. Ah. Jo no sé si els nostres oients... Diu, és pica i salta disparat, va de bòlit.
Ostres.
No ho sabia, no, això.
Jo tampoc.
Que curiós.
No, vos està molt bé. Veus, sempre s'aprèn, de tot,
Bueno, ens ensenyes això de...
Va, la gravetat i, sí, i el temps.
A veure,
la relativitat general ens explica com funciona, d'Einstein, ens explica com funciona la gravetat. I alguna vegada t'he explicat, i crec que t'ha agradat quan t'ho he explicat, que en aquest mateix instant el temps transcorre diferent al teu cap que en els teus peus. De manera que les cèl·lules dels teus peus estan envellint més a poc que ho estan fent les cèl·lules del cap. I això és perquè el pas del temps, i això no és que hi hagi rellotges pobrets que tinguin problemes i que no funcionin bé, no, suposant que tots els rellotges funcionen perfectament, el passar de la vida, el ritme en què passa la vida, va diferent en funció de com es nota la gravetat. Quan notes més gravetat, més a poc transcorre la vida. Quan hi ha menys gravetat, més de pressa va la vida. Per això els teus peus, que estan un xic més a prop del centre de la Terra, noten una mica més de gravetat, res, ínfimament, no? I els del teu cap ho noten una mica menys i per això envelleixen més de pressa. Això és un efecte que és irrellevant, aquest que t'acabo de dir del cap i dels peus, irrellevant per la nostra vida quotidiana. Però és un efecte que hem d'emprar constantment perquè ja vivim en un món molt tecnificat, de manera que hem de tenir present aquest efecte. Els satèl·lits GPS. Els satèl·lits GPS estan en òrbita de la Terra, noten una mica menys de gravetat, una mica menys. Si no corregíssim els seus rellotges, per tenir en compte aquesta diferència, ens equivocaríem cada dia de 9 quilòmetres en el posicionament. Acumulables. Vol dir, 8 t'equivocaries, no, voldries anar a la botiga a comprar-te no sé què, et posaria el GPS i t'enviaria 9 quilòmetres més enllà. I al dia següent 18 quilòmetres. I així. Per tant, no podríem emprar el GPS. Això és interessant reflexionar, Mercè, perquè de vegades pensem que tots aquests efectes que s'anomenen relativitat, ui, això és dels científics bojos, no? Això és una cosa que és molt complicada, sí, i una mica ho és, però que està fora de la nostra vida. No, no, està dins de la nostra vida.
Està fora de la nostra òrbita.
Exacte, doncs no, està a la nostra òrbita, però en òrbita dels GPS, no? Emprem cada dia, cada dia. Per tant, ja tenim que la gravetat afecta el ritme en què passa el temps. Ara anem a viatjar al futur amb la gravetat. Sabent això, ara anem a viatjar al futur. Imagina't que en una nau t'acostes a un forat negre i sobrevius. Què és possible? En teoria és possible posar-se en òrbita en un forat negre. De fet, la pel·lícula Interestel·lar és una de les que utilitza aquest efecte. Tu no notaràs res. El teu rellotge continuarà funcionant normal i tu continuaràs envellint de la mateixa manera que haguessis envellit a qualsevol altre indret. Només que quan tornis a l'origen d'on tu has sortit, suposem a la nau mare o a la Terra, és igual, trobaràs que els que s'han quedat allà a la nau o s'han quedat a la Terra han envellit molt més que tu. Molt més que tu. I et compararàs i diràs, què ha passat aquí? Per mi només ha passat, posem una setmana, improviso, m'invento xifres, una setmana i en canvi per ells han passat 15 anys, o 20, o 30. I per tant, fixa't que en realitat has viatjat al futur. Tornes al teu origen, la Terra, i tornes al futur de la Terra. Tornes 20 o 30 anys més allà.
Clar.
Tu vas sortir ara i tornes d'aquí a 20 o 30 anys, però per tu només ha passat un dia o unes hores. Per tant, d'alguna manera, acabes de fer un viatge al temps, un salt cap al davant en el temps. A base d'acostar-te a un objecte que té molta gravetat, estar-te allà una estoneta, una temporadeta, i tornar cap al teu punt d'origen. Has fet un salt al temps. No ho ha buit. Metres per segon, és per això que gira el món. Newton té tot amb la raó, no si ja m'ho ensumava jo, i no...
Clar, llavors ara Joan Anton.
Vinga.
Joan Anton, dona'm més, no? O sigui, pel que entès... A veure si ho entès bé.
Vinga.
O sigui, la gravetat xucla el temps.
Molt bé, ho podríem dir perfectament.
Podríem dir-ho així, no? Sí. I el fa anar més lent.
Perfecte.
Sí?
Súper.
Val. Clar, llavors, tu ara has dit cap al futur amb la gravetat.
Molt bé.
D'acord. I els dos bessons que tinc aquí?
Clar, l'exemple dels dos bessons...
Què és l'exemple?
Que anomenen la paradoxa, l'hauràs escoltat algun cop, no? Que hi ha dos bessons, un es queda aquí a la Terra, l'altre és astronauta i marxa en un viatge interestel·lar molt llunyà i molt de pressa, i quan torna es retroben i es queden sorpresos i impactats perquè eren bessons, quan van sortir de la Terra, eren idèntics, de la mateixa edat, realment, i quan tornen, un d'ells ha envellit molt poquet i l'altre ha envellit molt. I això és una, es diu, s'anomena la paradoxa dels bessons. Això és un efecte també de la relativitat, però en aquest cas de la relativitat especial d'Einstein, que ara t'explico en què funciona la cosa. Fins ara dèiem la gravetat. Mm. Val, ara deixem la gravetat, ja hem entès el tema de la gravetat. Ara anem a viatjar en una altra eina que tenim, que és la velocitat. Velocitat. Dos objectes movent-se, un relativament vers l'altre, si un pogués veure i mesurar el rellotge del company que s'està movent, veuries que el seu rellotge s'endarrereix respecte al teu rellotge. Val? Suposem això, dos naus viatjant. Val? Hi ha velocitats diferents una de l'altra. Si una nau pogués veure el rellotge de l'altra nau, veuria que s'endarrereix, que el temps a l'altra nau passa més a poc, però ara ve la cosa. A l'altre també veuria el mateix. Si et mirés a tu, veuria que ets tu el que transcorres més lent, el que el temps passa més lent. Val. Això és un efecte de la relativitat especial de l'Einstein. Per què hi ha aquesta simetria? Per què quan un ho mira pensa que és l'altre,
no?
I al contrari? Perquè en realitat a l'univers no existeix, a la natura no existeix res que s'anomeni que sigui velocitat absoluta. Tot és relatiu. Per exemple, és el típic que quan tu estàs dalt d'un tren i el tren es va movent a l'estació i arriba un moment que mires per la finestra i arribes a dubtar si ets tu el que es mou o és el tren que està aturat a l'andana però que tu en aquell moment et sembla que s'està movent. En realitat, qualsevol dels dos pot reclamar que s'està movent. Tu pots dir, no, no, sóc jo que s'està movent i l'altre tren està aturat. Però un passatger que hi hagi l'altre tren podria reclamar que és ell el que s'allunya de tu, no? Un exemple d'una nau que s'allunyi de la Terra. Tu dius, és la nau la que se'n va. El de la nau et pot dir, no, perdona, ets tu. Ets la Terra la que se'n va de mi. I tots dos podrien tenir raó, perquè la velocitat és un concepte que és relatiu, no és absolut. No existeix res a l'univers que digui velocitat absoluta. Tu, absolutament, respecte a tot, t'estàs movent. Sempre és en referència en alguna cosa. Això crea la simetria que t'he dit. Però ara anem a viatjar en el temps, amb tot això. Ara que hem fet l'escenari, anem a utilitzar l'escenari. Tenim els dos bessons, els posem aquí a la Terra i n'enviem un cap a l'univers en un viatge interestel·lar molt de pressa. I quan torna, veiem que aquest ha envellit molt més que el seu bessó aquí. I diem, bueno, això és el que acaba d'explicar el John Anton. Com que hem fet viatjar a l'astronauta a molta velocitat, el seu rellotge, la seva vida, s'ha endarrerit, ha anat més lent i, per tant, ha envellit menys. Sí. Quan ha tornat. Però, clar, això, fins aquí, aquesta és l'explicació trivial que dona molta gent i s'equivoquen. No és aquesta la cosa, perquè acabem de dir que hi ha una cosa que és simetria. Acabem de dir que hi ha una cosa que és que si l'astronauta pogués mirar la Terra, també ell veuria. Per tant, com és possible que realment només hagi estat un d'ells el que hagi envellit?
I com és possible?
Això és la gran paradoxa que es diu, perquè en realitat tu, tornem a l'exemple del tren, quan saps que et mous en un tren o en un vehicle? Quan frena o accelera? En aquell moment no tens dubte. La frenada o l'accelerada és absoluta.
Sí.
Tu notes que te'n vas al davant o notes que t'enganxes al seient. Això vol dir que el teu vehicle o està accelerant o està frenant. Això trenca la simetria. Només un dels trens està accelerant o frenant i tu pots dir, soc jo segur, perquè soc jo el que s'està enganxant al seient o me n'estic anant cap al davant. Això trenca la simetria. Doncs mira, l'astronauta que s'ha anat a l'espai ha hagut d'accelerar per marxar, per tant, ha accelerat, ha trencat la simetria, ha anat no sé on, ha frenat, perquè ha de tornar, ha girat, ha tornat a accelerar i ha arribat aquí. Això ha trencat la simetria que dèiem i en aquest cas només un d'ells ha envellit més que l'altre i és el que s'ha anat a l'espai. No em diguis que no és fascinant, això.
Bueno, clar, com increïble. Ho expliques així, també.
Increïble. I això no ho hem pogut fer amb humans, encara, però sí que ho hem fet...
S'ha provat, no?
Sí. Ho hem fet amb partícules fonamentals, amb partícules elementals, partícules... N'hi ha unes partícules que es diuen muons, que tenen un temps de vida determinat. Viuen molt poquet, molt poquet. Accelerant aquests muons en acceleradors de partícules, podem veure que, en realitat, detectem com si visquessin més del que haurien de viure quan estan en repòs. Això és demostració i, a més, quadra, tot aquest temps quadra amb el que ens diuen les fórmules de la relativitat. Per tant, no hem demostrat en humans, però sí que ho hem demostrat en partícules, i vés a saber si algun dia els humans tindrem tecnologia suficient per acabar-ho demostrant també, no? Per poder fer grans viatges, s'ha de dir que has d'anar molt de pressa, perquè aquest efecte tingui rellevància,
sí.
Correcte, sigui significatiu,
sí.
Has d'anar molt de pressa, a velocitats pròximes a fraccions, les de la llum, 10%, 20%, 30% la velocitat de la llum. Per tant, encara trigarem molt en poder-ho fer, però potser algun dia ho podrem fer.
Clar, estem parlant amb el Joan Alcatrà, ja sabeu que els dimarts toca ciència aquí al Fabricació, ens ha quedat clar, per tant, que és possible. Jo ho vaig anar dient,
sí,
perquè
sí,
així
sí,
se'm
bé,
va quedant.
Perfecte,
eh?
Perfecte.
Que en teoria es pot viatjar cap al futur.
Totalment.
Joan Anton, que efectes pràctics i viatgem, de fet, cada segon que passa.
Sí, senyora.
Però ara la pregunta que et deia. Començàvem amb Retorn al futur.
Sí.
I que la primera pel·lícula, ell retorna al passat.
Al passat vols anar?
Sí. Es pot viatjar...
No sé si és recomanable, però bueno, escolta'm...
Bueno, a veure...
A on voldries anar?
Jo, si anés al passat... Ostres, jo aniria, jo crec que... En un lloc concret.
Sí, o en un temps concret,
en
o,
un
lloc,
concret.
O en un lloc...
Home, jo aniria a Torà, a la meva infantesa.
Val.
A un estiu.
Molt xulo.
L'estiu del 92.
M'acabes de tocar. Clar, jo pensava que diries una cosa més
històrica,
i en canvi te n'has anat a l'emocional, que és súper. És
ja,
super.
Però bueno, també és veritat que la Vanessa, què? Cap a on? Diu, no ho sé. És que clar, has de viatjar, clar, i tu cap a on aniries?
No ho sé, tampoc. Sí que, agafant el teu exemple, sí, qual tornaria en alguns episodis del meu passat, però no ho sé, no. Potser m'agradaria visitar alguna cosa èpica.
Tipo què?
No ho sé. Algun cop, com que soc de Tarragona, m'he imaginat en un circ romà.
Sí?
Sí. Bueno, m'he imaginat. A veure, no, vull imaginar com devia ser allò.
El que t'hagués agradat viure-ho.
Sí, amb tot de gent en allà i posant-se drets i les quàdrigues, no? Aquelles curses que hi havia, no sé. Bueno, seria un moment. No ho sé, la veritat. Però, bueno, la qüestió és anem a contestar.
Podem viatjar cap al passat?
Resposta, no. Amb la física que tenim, amb la física que tenim.
Sí.
Que pobres humans, ja ho hem dit, som molt humils, estem intentant entendre una cosa que es diu natura, que no té per què ser entenible pels humans, i per tant estem creant el que nosaltres, fixa-t'hi que agosarats som, anomenem lleis de la natura. I la natura s'està partint el pit cada cop que ens escolta dir lleis de la natura.
No m'imposa les lleis.
Deu pensar, però que s'han cregut aquests, no? No, en la nostra física no podem, perquè es produiria un efecte pervers,
sí.
Que ens trencaria el que anomenem causalitat. Causalitat vol dir causa-efecte. Avui tu i jo estem parlant perquè abans hem nascut, perquè hi ha un ordre de les coses, una seqüència, no? Si veig uns vidres trencats a terra és perquè abans la copa era sobre la taula, no a l'inrevés, no s'aixecaran els vidres per posar-se espontàniament sobre la taula i crear un got. Això no anomenem causalitat, causa-efecte. Si poguéssim anar arrere, podríem trencar aquesta causalitat. Imagina't, i això és argument de pel·lícula, no? Imagina què passaria si afectéssim el nostre futur. Anem arrere, provoquem, sense voler-ho, un accident i mor un avantpassat nostre. Com es resol això?
És a dir, això és com... el que li passa al Martin McFly.
Sí, veus? I com ho resol?
Com ho resol? Bona, doncs sense tocar res gairebé. O sigui, el que he d'intentar és, primer de
clar.
Tot, que no es trobi amb el...
Clar, clar.
Clar, perquè ell tampoc viatja molt, molt... Fa un raga, diguéssim, que viatja al 92.
Raga,
saps?
Que,
que encara és, primer de tot, que no es trobin ells dos, la mateixa persona. Mm-hmm. Gràcies, Paula. Retorn al futur. Doncs no sé, què m'estàs... Ara, mira, ara m'hem perdut.
No, ja això, les paradoxes aquestes que es podrien
clar,
crear.
Clar,
no?
Com, no? O sigui, com s'evita?
No, doncs s'evita no viatjant al passat. És a dir, clar.
I
a més...
És una, o sigui, Joan, tant d'una lògica aplastant.
No, és que la tinc jo, és que tenen aquesta estructura física que hem creat. A més, per fer-ho, hauríem de poder viatjar més de pressa que viatja la llum en el buit, i això també és un límit que ens imposa la física actual. Dit això, torno a explicar, eh? És la visió dels humils humans intentant entendre una cosa que és molt complicada i creant unes lleis que de moment no ens han fallat mai i que les anomenem lleis de la natura, insolents, que no ens han fallat mai però que ens permeten sobreviure, ens permeten no tornar-nos massa bojos i ens permeten anar progressant, fent ús d'aquestes eines que nosaltres estem creant que ens ajuden a entendre una mica millor el lloc on vivim, l'univers on vivim. Per tant, la resposta avui és no, no podem viatjar cap al passat. I aquí està la cosa, aquí està la cosa. Hi ha pel·lícules que utilitzen, hi ha arguments que utilitzen, aquí doncs, fan ús, per exemple, d'uns conceptes teòrics que es diuen túnels de Cook, que algun cop n'hem parlat, sí. Que algunes pel·lícules empren, no?, i que connecten forats negres.
Però...
És a dir, però, primera, no hem certificat que això existeixi. Segona, hi ha, per exemple, el Kip Thorne, és un Premi Nobel de Física, és el que va escriure el guió d'Interestel·lar. El tema de Kip Thorne és tremendo. Ell va escriure el guió de la pel·lícula, el va escriure ell.
Val.
I se'm va... Puc explicar-ho, això? Tenim...
Tens tot el temps
no,
del món.
No, tampoc. Va anar Steven Spielberg i li va dir a Steven Spielberg, escolta, mira quina pel·lícula vull fer amb tu. I el Spielberg es va entusiasmar. Però no hi va haver acord entre la productora i
ja,
no sé què,
coses,
aquelles
sí.
coses que passen, i la cosa va quedar en un calaix, fins que al final això va arribar a Nolan, i Nolan va dir, la faré jo, aquesta pel·lícula. No la va fer Spielberg.
Clar.
I, però el paper de Thorne, del Premi Nobel de Física, sí. va ser determinant, no només va escriure el guió, sinó que va estar assessorant durant tota la pel·lícula. De manera que l'argument científic ja està molt ben fet. Està en una base tremendament cuidada. I ell explica, quan ell comenta com va crear aquesta pel·lícula, no? Ell explica que s'ha permès la llicència aquesta d'anar una mica més enllà, de fer que aquests efectes que et deia, que no sabem si realment existeixen perquè no els hem detectat mai, com un túnel de Cook, doncs ell es permet la llicència d'emprar-los, de dir, suposem que existeixen i suposem que en el futur la humanitat els pugui utilitzar, no? I aconsegueix fer aquests viatges en el temps que fa la pel·lícula Interstellar, que en alguns moments et deixen descol·locat perquè el teu cervell està intentant entendre què és el que està a la pel·lícula. I, com et dic, és un intent d'anar una mica més enllà de la física que avui coneixem. Però torno a dir, amb la física que avui coneixem, no podem anar al passat.
Escolta'm una cosa, ara m'has fet pensar. Clar, és que Christopher Nolan també va fer Oppenheimer.
Sí.
I justament aquesta crítica que tu deies, trobo molt ben aconseguida, de dir, ostres, és que a nivell de nocions físiques, no? Interestel·lar està molt ben aconseguida.
Molt.
I tu vas veure, no, Oppenheimer?
Sí.
Clar, a mi sí que em va arribar, em va cridar molt l'atenció.
No, perdona, no. No l'he vista.
No l'has vist?
No, i t'explicaré. I no la vaig veure voluntàriament.
Per què?
Perquè em vaig haver de parlar en alguns mitjans. I vaig voler parlar de la història, no de la pel·lícula, de la figura d'Oppenheimer, sense deixar-me condicionar per la pel·lícula. Llavors em vaig obligar a no veure-la, tot i que m'hagués... I després
se
m'ha passat i no l'he vista.
Doncs del que sí, una de les crítiques, mira, me la va fer el meu germà, em fa il·lusió dir-ho perquè ell és físic, no? I deia, diu, ostres, el que he trobat a faltar d'Oppenheimer és que es parla molt de política i poc de física.
Bueno...
Clar. I és el... Però, bueno, això, no ja, això ja va cadascú, eh?
Clar, suposo que han anat a fer una pel·lícula, m'imagino, no? Molt abast de la gent, que no espanti... No ho sé, no ho sé, perquè ja et dic, no l'he vista. El personatge és fascinant, és a dir, la història real que hi ha al darrere, i és fascinant. I pel que m'han dit la gent que l'heu vist, crec que s'ha respectat bastant la història del que va passar amb la figura d'Oppenheimer i amb tot el context polític i científic que es va viure en aquell moment. Pensa que les pel·lícules... Totes les pel·lícules avui en dia que tenen component científic tenen un assessor científic, totes. Només que depèn del director i del productor el cas que li fan en aquesta assessora científica. De vegades es deu aixecar i deu dir, escolteu, que això no pot ser així. Li deuen dir, no. Asseu-te, perquè això sí serà així,
serà
perquè
així.
Necessitem fer-ho.
Clar, cridava l'atenció, perquè també és de Christopher Nolan aquesta pel·lícula, però és el que tu dius, que, bueno, que potser, clar, és que Robert Oppenheimer també va tenir com aquesta base en política, tot el que li va passar,
correcte.
Llavors és el pes que tu li volies donar.
Sí, exacte,
donar, no?
I segurament aquí el que ell volia retratar era tot aquest calvari que es va passar, no?
Quan la vegis que ens diràs què tal.
Sí, el que passa que no... Ara ja ha passat tant de temps... Ara en tinc d'altres a la llista.
Tens unes altres, no?, per mirar.
Sí, en alguna plataforma.
A mi em va agradar, veure.
Sí?
Sí.
Bueno,
sí,
em parlen molt bé, em parlen molt bé.
A mi em va agradar. Joan Anton Català, com sempre, un plaer, gràcies.
El plaer és meu, gràcies a tu.
Ràdio Estel.